del programa, 7 minuts que passen de la una, ben informats que estem. Avui volem posar la lupa ara a una campanya, Marta, que ja està en marxa i que té com a objectiu salvar vides.
Sí, es tracta de la Marató de Donants de Sang de Catalunya, que va començar el passat dissabte 8 de gener i s'allargarà fins al proper dissabte 15. La campanya de donació, que és la més gran de l'any, té com a objectiu arribar als nivells òptims de reserves després del Nadal.
I per explicar-nos en tots els detalls, ja ens escolta a l'altre costat del telèfon l'Enric Contreras, ell és director dels serveis hospitalaris del Banc de Sang i Teixits. Què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. En quina situació, concretament, de reserves es troba ara mateix el Banc de Sang i Teixits, senyor Contreras?
Doncs mira, hem incrementat un dia des del començament de la marató. Abans de la marató ens trobàvem amb unes reserves d'entre 4 i 5 dies, que és una situació per sota del que seria desitjable, i en aquests 4 primers dies ja hem incrementat un dia, o sigui, estem entre 5 i 6 dies de reserves.
Senyor Contreras, la marató de sang d'aquest any s'ha fixat dos objectius: augmentar aquestes reserves de les quals ara ens parlava i aconseguir també nous donants de sang, no?, en la que heu anomenat aquesta generació D. El problema és que sempre acaben donant sang als mateixos, és a dir, els joves no hi estan encara prou involucrats?
Bé, és una mica així. Resulta que la donació de sang requereix un relleu generacional, perquè a partir dels 70 anys no pots donar més sang. Per tant, necessites algú que faci aquest relleu, i aquest algú és el segment jove de la població. I un dels objectius, com molt bé deies, de la marató, és incrementar això. En aquests 4 primers dies portem aproximadament un 10% de persones joves que han donat sang per primera vegada, que no està gens malament, però ens agradaria que aquest 10 es convertís en un 15 o si pogués ser un 20, encara millor.
Clar, perquè aquella gent que ens estigui escoltant ara mateix i vulgui donar sang, quins són els principals requisits per poder donar sang, senyor Contreras?
Doncs hi ha molt pocs requisits. De fet, la majoria de la població pot donar sang. Els requisits legals són tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, no trobar-se malament, i en el cas de les dones, que no està embarassada.
Fantàstic.
De cada 100 persones que venen a donar sang, 90 ho podran fer i 10 seran excloses, la majoria de forma temporal, per l'equip mèdic que fa la selecció prèvia a la donació, perquè estan prenent algun medicament, perquè han fet un viatge a un país que hi ha alguna malaltia que no hi és, etc.
Clar, també, ara que comentava, no, aquests requisits en temps de pandèmia, també una de les coses que ens passa pel cap és: si he passat el Covid, puc donar sang o no en puc donar? O quin és el protocol a seguir pel que fa a la Covid?
Sí, la Covid és una malaltia vírica i, com altres malalties víriques, una vegada has curat la malaltia, et trobes bé i han passat 4 setmanes, pots donar sang sense cap problema.
De fet, l'any passat fèieu sentir els donants com estrelles de Hollywood, te'n recordes, Marta, no? En una marató de sang ambientada en el món del cinema, i aquest, i els que donem sang, ens sentirem també com estrelles, no? Però en aquest cas de Wall Street, és així?
Sí, una mica sí.
Expliqui'm, sisplau.
Sobretot els donants que anomenem rookies, els que no han donat mai sang i s'estrenen ara durant la marató, doncs en les diferents donacions hospitalàries hem implantat una campana, com aquesta de les borses, la de Wall Street, que quan hi ha una companyia que comença a cotitzar en borsa, per sonar la campaneta, doncs nosaltres també farem el mateix.
Llavors, això està bé, eh?
Home, és el teu moment estel·lar.
Home, t'ho diràs.
No?
I de moment, per el que explica el senyor Contreras, està sonant bastant, no? Per això esteu contents.
Sí, de fet, ha sonat ja més de 400 vegades.
Clar, quantes donacions, concretament, porteu des del dissabte?
Des del dissabte i fins ahir, és a dir, les d'avui no estan comptabilitzades, portem quasi bé 4.500, de les quals 400 han estat primeres donacions.
Fantàstic. I fins a on s'hauria d'arribar, senyor Contreras? Quin seria l'objectiu arribar?
Bé, ens agradaria superar les 10.000 donacions. Jo sé que això és molt complicat, però bueno.
Però aneu per bon camí, eh? Perquè si l'objectiu són 10.000, ara que hem creuat l'Equador esteu pràcticament a la meitat, vull dir que és una fita assolible, no?
Sí, el que passa és que també sabem que al començament de la marató, els primers dies, doncs hi ha un increment de les donacions i a mesura que avancem amb el temps això va baixant. També cal tenir en compte que els dos primers dies de la marató es va organitzar una campanya especial al vestíbul de la Universitat de Barcelona i que vam fer, no sé si eren 300 o 400 donants, i això ja s'ha acabat, diguéssim. Però bueno, Si superem les 9.000 estarem contents i si arribem a les 10.000 saltarem d'alegria.
Ara ens estava explicant l'Enric Contreras una mica doncs, la iniciativa no? que va aquest any ambientada doncs, com les estrelles. Cada vegada doncs, que donem sang hi haurà doncs, aquesta campana que sonarà, però no només això, senyor Contreras, perquè cada donant hi ha una insígnia, per cert, totes molt boniques. Quins mèrits hem de fer per aconseguir-ne una?
Home, la primera insígnia és la de rookie, la de persones que no han donat mai sang i que per primera vegada s'estrenen tindran aquesta xapa, aquesta insígnia de rookie. Després hi ha els masters, que són els que han donat ja diverses vegades. Estan els legends, que són els que porten no sé quantes donacions. Mm. Després estan les persones que no poden donar sang per diferents motius, però que també es poden ajudar. I aquests els diríem els altaveus, que són persones que no poden donar sang, però que d'alguna manera ens ajuden a difondre el missatge de la necessitat de donar sang. Per tant, tothom que vingui per allà tindrà la seva xapa i ens ajudarà d'alguna manera. I m'he deixat els que no poden donar sang per edat, que també tenen la seva xapa, perquè quan siguin grans i passin els 18 anys, vinguin. I una bona manera de celebrar els 18 anys, que no seria la primera vegada que ho fan, és venint a donar sang. Els que ho facin, el seu pastís assegurat.
Aquestes insígnies no, també són prova de que l'èxit de la campanya o l'èxit d'aquestes donacions de sang, aquestes reserves, també és responsabilitat de tots, no, senyor Contreras?
Sí, jo crec que les persones que tenim la sort de trobar-nos bé de salut tenim el deure cívic de donar aquest líquid preuat que no es pot fabricar de cap altra manera per a aquelles persones que la necessiten. I és tan fàcil com això.
Clar, perquè siguem conscients també, per tots aquells oients que ens estiguin escoltant i encara em diguin això, és que a mi no ho tinc clar, això de donar sang o no, per animar-los, no? Per donar-los motius, senyor Contreras. Quantes transfusions, vostè ens ho sabria dir, quantes transfusions es fan de sang al dia? Per què és important donar sang?
Bueno, és important perquè sense sang és impossible viure. I quan a tu perds una quantitat de sang, a partir de certa quantitat, si no te la reposen, et moriràs. És a dir, en un accident de trànsit, la causa principal de mort és la pèrdua de sang, perquè no hi ha altre líquid que pugui fer les funcions tan complexes que fa la sang. I aquesta sang és tan complexa que no la podem fabricar artificialment. L'única manera d'obtenir-la, almenys avui, potser d'aquí 20 anys, no, però avui, és a partir de les donacions voluntàries de gent. Hi ha moltíssima gent que requereix transfusions de sang al llarg de l'any. És a dir, pràcticament 200.000 persones l'any reben transfusions de sang a Catalunya.
I perquè ens fem una idea, senyor Contreras, aquestes més de 10.000 donants, no?, que espereu durant aquesta campanya, quantes vides, us heu plantejat quantes vides més o menys podrien arribar a salvar?
No ho sabem, però moltes. No ho sabem perquè nosaltres sempre diem que potencialment una donació de sang pot arribar a salvar fins a 3 vides.
Wow.
Per què? Perquè una vegada dones sang, aquesta sang, en el banc de sang, la separem en 3 components diferents. Glòbuls vermells per un costat, plasma per un altre i plaquetes per un altre. I beneficien a 3 pacients diferents. Alguns d'ells poden salvar la seva vida directament per la transfusió.
Ara ja ens hem posat en situació, senyor Contreras, gràcies. I per tots aquells oients, jo entenc que tenien que els feia ballar el cap, no? Que no sabien si fer-ho, no? Estic convençuda. Que ara ja els hem donat prous motius i de força. Com podem donar sang? O sigui, com ho podem fer? Com podem formar part d'aquesta iniciativa fins dissabte? I a on ho podem fer?
Molt bé. Una de les coses que ha fet la Covid en relació a la donació de sang és que la donació de sang abans de la Covid era un acte molt espontani. Tu anaves a un hospital, passaves per la sala de donació, entraves i donaves sang. O estaves al teu poble, veies la furgoneta de la donació de sang i ho feies. Ara, per evitar que s'acumuli gent a les sales de donació, demanem que reservin data i hora. És a dir, de ser una cosa molt espontània ha passat a ser una cosa apuntada a l'agenda amb data i hora. I per fer això, han d'entrar a la pàgina web donarsang.gencat.cat. Allà trobaràs totes les sales de donació hospitalàries que hi ha a Catalunya i també tots els pobles on hi ha la nostra unitat mòbil fent campanya de donació de sang. Tries el lloc més proper al teu domicili i reserves la teiora. Així de fàcil.
Sí, és molt fàcil. Jo, de fet, ho vaig fer ahir. Et fan unes quantes preguntes, que és la que recordava el senyor Contreras al principi de l'entrevista, i pots escollir, no?, diferents llocs. De sang, però, senyor Contreras, se'n necessita tot l'any, no? No exclusivament durant la marató. Si algú vol donar-ne, però justament aquests dies de campanya, aquesta setmana, no li va bé, com ho pot fer? Necessita igualment cita prèvia o com funciona?
Sí, almenys mentre es duri la Covid, ho farem amb cita prèvia. I exactament el mateix que hem explicat, donarsang.gencat.cat, lloc més proper al seu domicili i reserva la data i hora.
Perfecte. Doncs ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, Enric Contreras, director dels serveis hospitalaris del Banc de Sang i Teixits, per haver estat amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel, i esperem que s'arribi, doncs, a aquest objectiu que us heu marcat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Vinga, que seguim avançant, marxem res breument a publicitat, tancarem la recta final avui del matí a Ràdio Estel d'aquest dimecres, parlarem de la fake news i també ens visitarà avui una de les àngels de les xarxes, Maria José Mendoza. Això serà a punt d'acabar el programa. Però abans, pausa publicitària i tornem.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maine. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaine.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Clar, vivim en l'era de la informació, és un fet del tot irrefutable des de fa anys. La digitalització dels mitjans i les xarxes socials en donen fe, la veritat. Però amb elles, David Serra, també hem entrat en una altra era, que podríem denominar, i de fet ja fa temps que ho denominem així, com la desinformació.
Sí, malauradament estem normalitzant el fet que el que comentaves, la desinformació i també la manipulació informativa a internet estan a l'ordre del dia, sobretot a internet. Possiblement per això han anat apareixent, doncs, associacions que lluiten contra aquest fet. I una d'elles és verificat.cat, que és la primera plataforma de fact-checking de Catalunya i l'única amb reconeixement de la International Fact-Checking Network i de l'Observatori Europeu de la Desinformació. Per això avui, doncs, podem parlar de desinformació, de manipulació informativa, d'informació falsa també, amb l'Alba Tovella, que és cofundadora i actual codirectora de verificat.cat.
Bon dia, Alba.
Hola, bon dia.
Alba, vivim en un moment màxim, tu podries definir-ho així, de desinformació ara mateix?
A veure, al màxim no sabem si ha arribat, però sens dubte estem en un moment crític, sobretot des de que va començar la pandèmia de la Covid-19. Hem vist com ha proliferat informació falsa en tots els sentits, no? Abans de la pandèmia, doncs, ja vèiem com des de la política es començava a utilitzar molta informació falsa i moltes tècniques i tecnologies que permeten la seva difusió a gran escala, però el que ha passat amb la pandèmia no havia passat abans.
Podríem dir que en l'àmbit científic, la pandèmia, doncs, forma part de l'àmbit científic sanitari, hi ha més tendència a desinformar o a deixar anar notícies, dades, notícies falses, precisament pel desconeixement major que hi ha de la ciutadania? És a dir, com més clar, coneixem el tema, més desinformació hi ha?
Sí, això és un tema, és una cosa que comentem molt sovint, no? Sembla que tothom sigui expert en epidemiologia, amb el funcionament dels virus, amb mètodes de frenar els contagis. Sembla que tothom tingui una opinió sobre com funciona la vacuna i la realitat és que hi ha molt poques persones que estan preparades per parlar-ne doncs, de forma precisa, no? I són els experts i les expertes i els hauríem d'escoltar més, no? No diria que l'àmbit científic té més tendència a propagar desinformació, però sí que és més... sí que és més fàcil, no? Perquè com tu dius, com més desconeixement hi ha, en general més fàcil és colar informacions falses.
Clar, ara està parlant l'Àlvaro, no? Colar, no? Per què hi ha aquesta necessitat de colar? Quin rèdit es treu?
A veure, hi ha interessos de tota mena, des d'econòmics, polítics... al final, la informació el que genera és... temperatures d'opinió, no? I el fet que part de la ciutadania cregui una cosa o altra, al final beneficia alguns col·lectius. Ja poden ser partits polítics, ja poden ser interessos empresarials, etc. Al final, el que tenim nosaltres és informació i és un poder, no? Aquesta informació.
Mm-hmm. Parlem de verificat.cat. Quants anys fa que funcioneu i què és el que us fa engegar aquest projecte?
Verificat va néixer el 2019 en el marc de la campanya municipal aquí a Barcelona i al final el que vam detectar nosaltres és que arreu del món començaven a proliferar plataformes que es dedicaven a lluitar contra la desinformació. És veritat que dins de la política s'entén que la mentida és un actor, no? Però amb les xarxes socials i internet en general, el que es va veure és que aquesta mentida que històricament s'utilitzava dins de la política es va traslladar doncs, a l'àmbit digital. I això ha fet que hi hagi... De forma horitzontal es comparteixin informacions de molts tipus, opinions, informacions, no sé, l'entreteniment i l'actualitat es barregen i aquest caos que nosaltres parlem de la xarxa ha fet que la desinformació guanyi cada cop més pes, no? Perquè els lectors o els usuaris d'internet no estan acostumats a desxifrar l'origen de les fonts, a verificar la informació, etc. Llavors, aquest context internacional i veure que a altres països estava funcionant i que, de fet, fins i tot a Espanya ja hi havia dos actors, que són Neutral i Maldita a Madrid, a nosaltres ens va impulsar a crear un model similar a Catalunya, també, partint de la idea que Catalunya té un idioma, una idiosincràsia i una identitat particulars, no? I pròpies.
Jo vull saber com funcioneu, és a dir, o sigui, com funciona verificat.cat, és a dir, nosaltres entrem a la vostra pàgina web, sou vosaltres que instància de part, doncs, desmitifiqueu aquestes fake news, Alba, com és la vostra metodologia?
A veure, nosaltres tenim, sobretot, dos seccions, una que és política, i una que és xarxes socials que, òbviament, amb la pandèmia ja ha derivat en rumors genèrics i rumors científics. Llavors, qualsevol persona ens pot enviar a través del nostre número de WhatsApp un missatge que hagi rebut, això no ho he dit, però WhatsApp, en ser una plataforma de missatgeria privada, és una dels espais on més es comparteix desinformació. Llavors, nosaltres tenim a disposició del públic un número de telèfon i qualsevol persona que rep una cadena que és sospitosa de ser falsa, un exemple. Els tanins que porta el vi són beneficiosos per combatre el coronavirus i t'explica, no? El missatge. És fals això, però molta gent ho ha compartit.
Clar, llavors, o sigui, tu reps un missatge així, Alba, no? I dius, a nivell particular,
sí,
no? I dubtes.
Exacte.
I dius, aquí hi ha una cosa que no m'acaba de fer el pes, no? Llavors, aquesta informació, què fem?
Sí.
Us l'enviem a vosaltres?
Sí. Ens la podeu reenviar al nostre WhatsApp o per e-mail, però el que millor funciona és WhatsApp perquè la gent ens té gravats al seu telèfon i fa un reenviar tan fàcil com reenviar, com sempre, com ho faries amb un contacte teu, no? I nosaltres ho rebem, ho analitzem, ho verifiquem i contestem amb un enllaç a la verificació. Com verifiquem? Doncs la nostra metodologia ens obliga a fer tots uns passos per no caure com amb la mateixa amb els mateixos errors que les persones que desinformen, no? Aleshores nosaltres busquem fonts oficials, busquem fonts expertes, busquem bases de dades, busquem papers científics, busquem molta informació rellevant i construïm una peça explicant la versió real d'aquests fets. I tres persones de l'equip, i inclosa de tot, ho revisem i ens assegurem de que no hi hagi hagut errors. Fem l'edició creuada.
Mira, l'últim exemple...
I després, això que ho fem a xarxes socials també ho apliquem a política, per exemple. No? Tenim la secció de política, el que fan és escoltar tot el que diuen els representants públics... Bueno, tots no, però...
No s'anava a dir quina feinada.
Sí, és el que estava pensant. Quina feinada,
sí,
Alba,
eh? És una feinada. Els plens al Parlament són una feinada, per exemple, no? I busquem
i tot el
exactament
que diuen...
el mateix. Busquem flashes verificables, sí? I ho contrastem.
Uau.
No va dir que, per entendre-ho tot, l'últim exemple, l'última verificació que heu fet a la i que està penjada a la vostra i publicada a la vostra pàgina web, a verificat.cat, doncs, en relació a la miocarditis, que diuen que està associada, es va publicar, hi ha un cartell que estava associada a un dels riscos a la vacuna i deien que era mortal en el 56% dels casos de menors de 4 anys, si no recordo malament. Clar, per exemple, això ho veieu i ho verifiqueu. I és el
exacte
que comentaves, no? Analitzeu, veieu bases... Us posava en contacte també, per exemple, amb la persona que ha publicat o l'entitat que ha publicat aquesta informació, si pot ser?
Sí, sí, s'identifica, sí. Sí, perquè moltes vegades el que passa a la desinformació a internet és que no saps d'on ve, no? Per exemple, pot ser un àudio d'una persona que diu que és metge, però com ho fas tu per saber que de tots els milers de metges que hi ha, qui és, no? Si eventualment és un metge. Llavors, quan s'identifica, normalment sí que ens posem en contacte amb la persona. O sigui, és un pas clau de la nostra metodologia, perquè imagina't que ens arriba un missatge que diu Ràdio Estel assegura que les vacunes són mortals.
Carai.
El primer que hem de fer és parlar amb vosaltres per saber si efectivament vosaltres heu publicat això, no? Uh-huh. I en cas de que no, doncs la primera verificació és que Ràdio Estel no ha publicat aquesta informació,
sí, sí,
que a sobre és falsa.
Deixeu molt clar, Alba, que no verifiqueu opinions. Això ho deixeu molt clar a la pàgina web. No verifiqueu opinions. Però clar...
perquè no poden verificar les
exacte,
opinions.
No? Vull dir... Però a vegades entenc que deu ser difícil diferenciar entre opinió i informació.
No és que sigui difícil, és que de vegades la informació s'utilitza per generar opinió, però no és difícil. O sigui, nosaltres verifiquem informacions basades en fets o dades, no en qualificatius,
d'acord,
que és la base de l'opinió. No?
Moltes vegades és el que dèiem, és aquest peix que es mossega la cua en el sentit d'aquesta opinió que genera informació, pot ser una informació falsa i d'aquí la fake news, no, Alba? Però de tota manera, ja per acabar rapidíssimament, per tenir clar i a nivell d'usuari, quines serien les claus perquè nosaltres, per exemple, quan estem llegint davant d'una notícia, que ja ens fem una mica la idea que pot ser una fake news, però quines serien doncs, aquelles pistes, o si teniu res, una metodologia a ús personal per conèixer que estem davant d'una fake news, Alba?
A veure, conèixer com a tal de vegades no és fàcil, no? No és que digui, no és que cridi l'atenció, a no ser que vingui d'algunes pàgines que reincideixen en la desinformació, no? I nosaltres per això sempre també ho posem als articles. Però primer de tot és frenar una miqueta i sobretot abans de compartir una informació s'ha de verificar o almenys fer uns passos ràpids de veure, per exemple, si apel·la als teus sentiments, si t'indigna o si et fa ràbia, normalment... has d'anar encara més en compte, però després doncs, tothom té més o menys mitjans de comunicació de referència, que això també ens pot donar una pista. No? Si ens arriba un missatge i diu que hi ha hagut una explosió a la Rambla, probablement la majoria de diaris de Catalunya ho estaran informant sobre això. Aleshores, sobretot abans d'aquestes fonts poc reconegudes, la primera pinzellada sempre ens la pot donar portals amb trajectòria. I després, doncs, cada cop, si volem entrar com més en el detall del coneixement d'un tema, doncs buscar fonts especialitzades.
Fantàstic.
Però el primer de tot és que quan t'arriba un missatge i no tens clar si això és veritat, no ho comparteixis.
Claríssim.
No, que, sí, molt clar i que difícil és.
Sí, claríssim, exacte. I a vegades el que ens costa i formem part d'aquesta roda. Alba Tovella, cofundadora i actual codirectora de Verificat.cat. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí a Matí
a Ràdio Estel.
Vinga, que vagi molt bé el projecte. Recordeu, eh?
Bona tarda.
Verificat.cat, molt bona tarda.
Val la pena entrar a la pàgina web.
Sí,
molt
tu
la
has
pena,
fet, no? Sí. Has entrat i has navegat.
Sí, he anat navegant i xafardejant i és molt interessant.
Doncs no us perdeu la pista, verificat.cat. Avui ha posat la lupa al David Serra.